Que tingueu doncs un Tots Sants fantàstic amb els panellets, les castanyes i tot plegant, no?
Igualment.
Sí? Cris, anem marxant. Que vagi molt bé, Joan Antoni.
Igualment.
Cris, ho deixem aquí, demà és divendres. Demà una partitura potent, eh? La cosa va de jazz, no donarem més pistes, però hi haurà la Pilar Ordóñez, hi haurà el Mutante, hi haurà, evidentment, el Nano, doncs, fent de les seves. Doncs gràcies per la vostra confiança. Ho deixem aquí, que acabeu de passar un bon dia i demà hi tornarem perquè som els de la República Santboiana.
La residència assistida i centre de dia Maria de la Salut de Santa Coloma de Cervelló ha patrocinat la República Santboiana.
El tercer trimestre de prop de 5.000 persones a Catalunya, malgrat s'hagin creat prop de 39.000 llocs de treball. La taxa de desocupació es manté en el 9,3% de la població activa. Avui que el Banc Central Europeu anunciarà un nou augment del tipus per mirar de contenir la inflació a la zona euro. Els analistes i els mercats creuen que la pujada serà del 0,75% fins al 2%. Seria el tercer augment aquest any i el més important de la història, juntament amb el del mes passat. Esquerra Republicana avisa el govern espanyol que seran molt exigents en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat i li recorda el seu compromís d'avançar la desjudicialització. La ministra Montero diu que modificar el delicte de sedició és un compromís de Pedro Sánchez i que cal equiparar-lo al que hi ha a altres països europeus. La invasió d'Ucraïna i el posterior descens de les exportacions russes de combustibles fòssils cap a Europa pot accelerar la transició mundial cap a energies més netes. Segons l'Agència Internacional de l'Energia, aquestes exportacions russes no tornaran mai a nivells del 2021 i el seu espai l'ocuparan nord-americans i saudites. Des de principis d'any a Catalunya no es cobren les multes als vehicles estrangers caçats pels radars, segons ha pogut saber Catalunya Informació. Només fins al juny s'han deixat de cobrar 30.000 sancions. El motiu, segons el Servei Català de Trànsit, és la impugnació del concurs d'adjudicació per renovar aquesta gestió subcontractada. Cada mitja hora mor una persona dependent a Catalunya que està a la llista d'espera. Són dades de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials que asseguren que Catalunya és la comunitat amb la llista d'espera més llarga, amb 71.000 persones que tenen dret reconegut i que estan esperant rebre aquest servei. 9 pel·lícules en català i 24 en llengua no catalana opten als Premis Gaudí d'aquest any. En total hi ha 68 produccions candidates, entre elles Alcarràs, de Carla Simón, Un any o una noche, d'Isaac i la Cuesta, o La maternal, de Pilar Palomero. Aquests premis incorporen les categories de millor guió adaptat, direcció novella i interpretació revelació. I demà entren en vigor els nous horaris de tancament de les terrasses del carrer Enric Granados de Barcelona. Hauran de tancar a les 11 de la nit de dilluns a dijous i a la mitjanit tots els divendres, dissabtes i vigílies de festius.
Catalunya Informació.
Esports.
El barcelonisme viu l'endemà de la confirmació dels pitjors pronòstics a la Champions. L'equip va quedar-ne fora en perdre per 0-3 contra el Bayern en un partit en què ja no tenia opcions de classificació i oferint una imatge molt pobra. Xavi Botmatia i alguns jugadors parlen de fracàs. De la resta de la jornada d'ahir han destacat l'eliminació de l'Atlètic de Madrid. Avui a l'Europa League juguen el Ludogorets Betis i l'Omonia Real Societat i a la Conference League un Villarreal Hapoel Beersheba. A la Champions femenina avui Rosengar Barça. I a la Champions de futbol sala avui juga el Barça Dobovec en waterpolo amb l'Ados Mediterrani, partit de classificació per a l'Eurocup.
I ens queda el temps, mantenim les boires i els núvols baixos a l'Empordà, un cel enterbolit i pols en suspensió amb un migdia càlid, màximes semblants a les d'ahir. En els propers dies anirem notant un lleuger i progressiu descens de la temperatura.
Amb la pluja i el fred hem d'aprendre a rentar, assecar i guardar la roba. Estalviant més que mai en el rebut de la llum. Diner Calvet, els nostres comercials, t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita, ara el que toca és nedar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Nervous,
going to be bad. 33è aniversari del programa de ràdio Sant Boi, Born to be Bad. Dissabte 29 d'octubre a les 7 de la tarda a Cal Niño, concert amb Jeff Espinosa amb Friends. I amb Xavier Surranells i Blue Rumes Duo. Entrades 10 euros, 4 euros solidaris per apadrinar cartes de Reis de la campanya a Sant Boi. El dissabte 29 a les 7 de la tarda a Cal Niño, vine a bufar les 33 espelmes del Born to be Bad de Ràdio Sant Boi. Organitza Manel Marín amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi.
Gaudeix de l'esport i de la diversió al complex esportiu Valdiri Aleu. Fitness, natació, activitats dirigides, spa, piscines exteriors, solàrium, ludoteca i molt més. Informa't sense compromís al 93 630 2838 i activa el teu cos. Descobreix els múltiples beneficis de l'activitat física i forma part de la nostra gran família. Tenim una àmplia oferta esportiva per a totes les edats, condició física i objectius i diferents quotes que segur s'adaptaran a les teves necessitats. Quota familiar, de matí, de parella, d'empresa. Consulta també les nostres ofertes abans d'apuntar-te. T'hi esperem.
Més de 40 anys amb tu.
A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
Bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 8 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui començarem el programa de la millor manera possible, és a dir, amb les escoles de Sant Boi. Venim a Ràdio Sant Boi, aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament de Sant Boi. Com ja sabeu, els dimarts i els dijous ens acompanyen durant uns minuts els alumnes de tercer de primària de les escoles de la nostra ciutat que venen de visitar l'Ajuntament de Sant Boi. I avui també, al Dies de Ràdio, obrirem les pàgines de l'espai Llibres, on la nostra blogger literària, la nostra Misha, com sempre, ens recomanarà bones lectures i presentarà l'agenda cultural pels propers dies. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui, l'espai on l'art és el protagonista. Cada setmana coneixem els artistes que exposen la seva obra al CCC, al Centre d'Art de Can Castells. Avui parlarem amb l'Edu Ruiz. Doncs som-hi, comencem. Les escoles de Sant Boi, venim aquí, a Ràdio Sant Boi.
Les escoles de Sant Boi, venim a Ràdio Sant Boi.
Doncs així és, comencem aquest espai tan maco dels dimarts i dels dijous, les escoles de Sant Boi, venim a Ràdio Sant Boi. aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament de Sant Boi. Dimarts i dijous ens acompanyen durant uns minuts els nens i nenes de les escoles de la nostra ciutat. I tinc l'estudi Damià Grima de Ràdio Sant Boi ple de gom a gom de nens i nenes. Ningú s'ho creu, ningú de la nostra audiència, perquè no s'escolta ni una mosca. Per tant, parlo amb el meu tècnic de so, Eric Aguilera. Què podríem fer per dir...
L'escola que ens visita avui és...
Escola d'en Rubén.
Jo crec que podríem tornar a fer i ens sortirà molt millor, eh? A la una, a les dues i a les tres. Escoltem.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900-811-888 i comparteix el que importa.
Sí, ara sí, ara sí. L'escola Barrufet, 24 nens i nenes de tercer de primària. I comencem per les presentacions. Hola, hola, la mestra d'Educació Especial, Sofia Brito. Hola.
Hola.
La tutora Raquel Ribas, bon dia.
Hola, bon dia.
I la vetlladora, la Laura Aceña. Bon dia, Laura. I la super, super monitora que no falla cap dimarts ni cap dijous, Anna Maria Hidalgo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs sí, sí, 24 nens i nenes de tercer de primària que m'acompanyen avui de l'escola Barrufet de Sant Boi. I si us sembla, i ara parlo amb tots i totes, tots els que estem aquí, els que esteu a la taula i els que esteu també aquí asseguts a les nostres cadires. Jo crec que perquè tothom sàpiga que esteu aquí, ja hem escoltat el nom de l'escola Barrufet, però ara des de casa, les mamis, els papis, els tiets, les tietes, els avis, oi? Els germans grans, els petits, tothom vol saber que esteu aquí i tothom vol que els saludem. D'acord? Aleshores direm hola i així a tothom es donarà per saludat. Esteu d'acord?
Sí.
Per tant, una, dues i tres.
Hola!
Perfecte. Doncs ara ja tothom sap que m'han saludat per la ràdio. Això és el que diran des de casa, no? Molt bé, doncs som-hi. I aquí a la taula tinc a 5 nens i nenes i comencem per les presentacions. Tu ets?
Julen.
Qui ets? El Julen. I tu?
Brenda. Alondra.
Gala. Som-hi.
Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes. Vosaltres sou els 5 representants que avui parlareu, que avui explicareu cosetes en nom dels 24 nens i nenes que són de tercer de primària de l'escola Barrufet. D'acord? Doncs vinga, som-hi. Qui m'explica d'on veniu ara? Ara esteu a Ràdio Sant Boi, això ho tenim clar, però d'on veniu? Qui m'ho explica? Julen.
Venim de l'escola Barrufet.
Molt bé, i després de l'escola Barrufet heu sortit, no? Heu anat fent una passejadeta. Cap a on heu anat?
A l'Ajuntament.
A l'Ajuntament d'on?
De Sant Boi.
A l'Ajuntament de Sant Boi. I què heu fet allà? A veure, qui m'ho explica? Brenda. A l'Ajuntament de Sant Boi heu anat i...
Hem vist...
Heu vist moltes sales. Una sala molt gran. Heu estat una sala molt gran?
Sí?
Sí. Aquella sala, com es diu? Algú se'n recorda com es diu aquella sala?
Una sala de plens.
La sala de plens. I què es fa a la sala de plens? Tu ets el...
Sami.
El Sami dirà què es fa a la sala de plens. Què es fa? Qui es reuneix allà a la sala de plens?
Els alcaldes i les alcaldesses.
Molt bé. L'alcalde o l'alcaldessa i els regidors i regidores, oi que sí?
Sí.
Sí? Heu parlat amb algun regidor o regidora?
Sí.
Sí? Amb qui heu parlat? Qui us ha dit bon dia, benvinguts i benvingudes? Qui?
A
l'Alba. A l'Alba, la regidora d'Educació, oi que sí?
Sí.
Molt bé, perfecte. Sí. Què més? Què és el que més us ha agradat de fer allà? Us han preguntat cosetes allà? Sí. L'Alba us ha preguntat coses?
Sí.
Sí. Sí? Què us ha preguntat? A veure, tu ets la...
Alondra.
L'Alondra ens ho explicarà.
Ens
què, Alondra?
Ens ha preguntat...
Què?
Que les banderes del sí. Sant Boi...
Molt bé.
...d'Espanya, de Catalunya...
Molt bé.
...i la d'Europa.
Perfecte. I què més? Us ha preguntat què voleu perquè Sant Boi sigui més xulo... Us ha preguntat què necessiteu per viure millor a Sant Boi o al vostre barri? Sí? Us ho ha preguntat això?
Sí.
Sí? Sí? I què heu dit? A veure, algú que ho tingui al cap. Julen.
Que tenem que pongan algunos parques para los de educación, para los que necesitan ayuda y para que no se aburran tanto.
Molt bé. Més parcs, no?
Sí.
Molt
sí.
bé, perfecte. Què més voleu? Què més heu dit que necessiteu? Alondra, què necessiteu perquè Sant Boi sigui més xulo?
Hem dit... Men...
Bueno, vés pensant, vés pensant, Alondra, tu, digues.
Hem dit que tenim que ajudar els pobres i...
Hem de ser solidaris, no?
Que
hem de ser...
Menjar,
sí?
Roba i...
Molt bé. Hem de ser solidaris. Que hem de ser solidaris, d'això? Sí?
Sí.
Molt bé. Què més? Més cosetes. Ja està la visita a l'Ajuntament fins aquí?
Sí.
Bé.
Sí.
I després heu vingut aquí, no?
Sí.
On heu vingut?
A la
ràdio de Sant Boi. A la ràdio de Sant Boi. Jo us he ensenyat la ràdio de Sant Boi, no?
Sí.
Hem fet una visita, oi?
Sí.
Bé.
Sí.
Què és el que hem vist? A veure, qui m'ho explica? Què hem vist? O què és el que més us ha agradat? Julen.
El que més m'ha agradat és a la zona que fa molt fred i que si en aquesta part no podíem...
Molt bé, i aquella sala té un nom, no? Li diem així aquí a la ràdio.
La sala màgica.
La sala màgica. I la pot veure tothom, la sala màgica, o no?
No.
No, no. Vosaltres sou els meus convidats, no? I he dit,
sí.
Doncs els ensenyo la sala màgica. Digue'm, Sami.
La sala preferida meva
sí?
ha sido la sala de control.
Ah, molt bé, el control tècnic de so.
Sí,
sí, sí, doncs fas molt bé de dir-ho, perquè aquí tenim el nostre tècnic de so, que és l'Eric Aguilera, oi que sí?
Sí.
Sense l'Eric podem fer ràdio?
No.
Si ara marxa l'Eric a esmorzar, que potser té gana perquè és l'hora de l'esmorzar, si ara l'Eric marxa a esmorzar, què fem? Oh.
Parar la ràdio.
Parar la ràdio. Volem parar la ràdio o no?
No.
Per tant, Eric, no te'n vas... Esmorzes més tard. Un aplaudiment, gràcies, Eric. L'Eric es queda. Per tant, nosaltres podem continuar, no? Molt bé. Control tècnic de so. Hem vist un gran, que és el que remena l'Eric, aquesta taula tan gran, i hem vist una taula més petiteta, no? Allà què fem?
Sí.
Allà què fem? Gravem allà?
Allà, quan parlem, ahí los guardáis y ya los ya lo ponéis en la ràdio.
Molt bé, allà gravem, no? Programes, gravem falques, gravem anuncis. Sí, és així, Julen?
Sí, sí,
ho
sí.
guardem aquest ordinador que té l'Eric i després ho posem en directe, d'acord? Molt bé, perfecte. Què més us ha agradat de Ràdio Sant Boi?
A mi m'ha agradat la sala màgica.
La sala màgica, clar, perquè allà fem màgia, no?
Sí.
Ah, què passa si... Us he ensenyat un cable que ens va fallar fa uns dies?
Sí.
Sí? I què va passar aquell dia?
Que paraste la ràdio.
Clar, sí. Per tant, és molt important aquella sala. Es fa màgia en aquella sala, sí o no?
Sí.
Vinga, més coses que us hagin agradat de la ràdio. O que no us hagin agradat, no sé, no sé. Vinga, què més us ha agradat de Ràdio Sant Boi? Què més? Què, ja està? Res més us ha agradat de la ràdio?
Sí.
Julen.
Aquesta zona, perquè aquí parla molta gent.
Clar.
I aquí es pot veure gent. I al cristal del costat pot veure
sí.
nens.
I saludem a tothom. Tothom que passa per aquí ens el saluda. Li diem hola, no? Quan passa algú, a vegades es paren aquí. Ai, mira, estan fent
sí.
un programa de ràdio. I saludem. No? Mira, ara ens acaben de saludar, oi que sí?
Sí.
Doncs així estem tot el dia. No, Eric? Mm. Saludant a la gent que passa per aquí, perquè a la gent li agrada veure com fem ràdio. Julen, molt bé. Clar que sí. I aquest estudi és molt important, perquè tot el que fem aquí, ara mateix, quina hora és? Qui em diu quina hora és? Quina hora és? Les, què? Les 11 i quants minuts? I 20 minuts. Doncs ara mateix ens estan escoltant des de casa.
Sí.
Eh? Sí? Per la ràdio, per internet. Potser hi ha algú a Austràlia que ara mateix té www.radiosamboy.cat i ens està escoltant des d'Austràlia. O té una aplicació pel mòbil. No sabeu, no, el que és una aplicació pel mòbil?
Sí.
No.
Sí.
Ah, sí? Doncs tenim una aplicació també pel mòbil. D'acord? Més coses. Què t'ha agradat de la ràdio?
A mi m'has agradat tu, Mònica.
Ah, bueno. Doncs a mi m'has agradat tu. Tu qui ets?
La
Gala. La?
Gala.
La Gala. Gala, moltes gràcies. A mi m'encanta que vingueu. Això és el més important, eh? Que descobriu com és la nostra ràdio. Eh, Julen?
A mi m'ha agradat vindre aquí. I la història que nos has explicat.
Quina història?
La del senyor.
La del Damià Grima, oi que sí? Aquest sí. Estudi, que us he dit, que es diu Damià Grima, que el Damià Grima va ser durant més de 30 anys tècnic de so de la ràdio, com és l'Eric Aguilera, i va morir ara fa 6 anys, va anar al cel, i com a homenatge nosaltres hem posat aquest nom, el nom del Damià Grima, per recordar-lo sempre, perquè era molt bona persona i molt bon professional, molt bon tècnic de so.
Sí.
I sense un bon tècnic de so, es pot fer ràdio o no?
No.
No.
Molt bé. Doncs vinga, som-hi.
Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
Vinga, nois i noies, 24 nens i nenes de tercer de primària de l'escola Barrufet de Sant Boi. Vosaltres escolteu la ràdio, sí o no?
Sí.
Sí? Sí. A on escolteu la ràdio?
A la tele.
A la tele escolteu la ràdio? Bé, sí, hi ha una opció d'escoltar la ràdio a la tele, però jo crec que
el
jo t'aconsello, Sami, escoltar la ràdio al cotxe o un aparell de ràdio. No teniu una ràdio a casa?
No.
No, doncs t'has de demanar pels Reis una ràdio, Sami. Com ho veus? Sami, un aparell de ràdio, te'l poses a la teva habitació i escoltes la música a través de la ràdio. Com ho veus, Sami?
Bé.
Bé, doncs vés fent la carta, eh, els Reis. Julen, tu escoltes la ràdio?
Sí, quan anem de viatge, la meva mare posa la ràdio i li pregunten coses a la gente.
Molt bé. I què és el que us agrada escoltar a vosaltres al cotxe? A veure, Julen.
A mi la ràdio.
La ràdio, però què? Música, retransmissions esportives, programes d'humor... Notícies. Cançons. Què?
No sé.
De tot?
Sí.
Molt bé. Què més? A veure, què més escoltem a la ràdio? Què escoltem? Què us agrada escoltar a la ràdio? O si algú a casa escolta la ràdio, què escolta normalment? Vinga, som-hi. Què escolteu? Sami.
Los 40 Clàssic.
Oh, Los 40 Clàssic. Escoltes? Quina meravella. Un aplaudiment perquè hem d'escoltar Los 40 Clàssic. Molt bé, molt bé. Hi ha alguna cançó de Los 40 Clàssic que ara et vingui al cap? Te la pensa, Sami? Pensa't una cançó de Los 40 Clàssic.
La de Libertat de Nil Moliner.
Libertat de Nil Moliner. Oi, aquesta la sabem tothom, oi? Aquesta la podem cantar.
No.
Sí, que la sabem, clar que sí. Sí, sí, Nil Moliner, Libertat, clar que sí que la sabem. Vinga, som-hi, a cantar, eh?
Una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. Estoy solo en este juego, si pierdo
o vuelvo a ganar.
Como un cometa que alumbra todo el cielo.
Esos segundos que
siempre recordarás. Estoy seguro de que muero.
Doncs sí, sí, les escoles de Sant Boi venen a la nostra emissora, a Ràdio Sant Boi, aquest programa, Dies de Ràdio, aquest espai, que avui doncs, estan visitant 24 nens i nenes de tercer de primària de l'escola Barrufet. Vinga, més cançons que escolteu. per la ràdio. El Julen escolta, tu què escoltes, Julen?
Escolta,
tu què escoltes?
Escolta.
Música, hem dit? Retransmissions esportives, notícies?
No, jo no escolto això.
Ah, no?
Escucho els 40 Urban.
Els 40 Urban també estan molt bé, els 40 Urban. Jo també escolto els 40 Urban, clar que sí. Quina cançó! Eric, tu també. Mira, l'Eric i jo escoltem els 40 Urban. Every day, every day. Per tant, quina cançó escoltes de los 40 Urban? Vinga,
no sé,
diga.
La que me ponga...
I
que...
no recordes cap títol? Cap?
No.
Tu penses alguna que et vingui al cap? Alguna cançó que vulguis escoltar? Tu pensa-te-la, Julen.
No sé, Pelele.
Pelele, Pelele no saben què és, però bueno, busquem. Més cançons, alguna cançó xula? Vinga, per ballar i per acomiadar-nos pràcticament ja, que marxem.
Oye, para. Espera, que lo cambio. Dice. Dime dónde parra para ir a buscarte y coger.
¿Dónde aparte? ¿Dónde está conmigo?
A mí no interesa tener que grabarte si eres un desastre. ¿Dónde está escondido y quién es tu colega? ¿El que te lo brega o el que por ti se pega? ¿Dónde está escondido? ¿Dónde es tu grupo? A ver cómo le escupo y luego ni me preocupo.
¿Això es Pelele? Julen, sí, ho ha fet bé l'Eric, l'ha trobat l'Eric Aguilera, el nostre tècnic de so. Sí o no? Doncs un aplaudiment, Eric, molt bé.
Entonces te haremos la de los camarra, la de los camarra. Espera, ahora veo que...
Teniu alguna altra cançó al cap o marxem ja? Marxem cap al col·le?
No.
No? Com que no? Heu de fer classe, no?
No.
Ah, una altra cançó tenim? Tenim al cap una altra cançó a Londres? Què tenim? Tenim una cançó al cap o no? Algú de per aquí té alguna cançó? Una, però us heu de posar d'acord, només una. Escoltarem una. Si algú de la taula no, doncs algú d'aquí. Algú té una cançó molt xula, però per ballar tothom, Així que ha de ser molt xula, molt xula, molt xula. Sí? Vinga, tu, vine cap aquí, vine.
Maria.
Qui ets tu? Qui ets?
Maria.
Què dius, Maria? Quina cançó?
La de despechar.
Hombre, despechar, aquesta clar que l'escoltem. Sí, despechar, Maria, clar que sí, aquesta l'escoltem. I la ballem tothom o no, despechar?
Sí.
Sí, molt bé, Maria, moltes gràcies. Vinga, som-hi. Cançó tan xula. Molt bé, Eric, molt bé, despechao. Doncs sí, ha arribat al final. Les escoles de Sant Boi, venim a Ràdio Sant Boi, aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament de Sant Boi. Ja sabeu, els dimarts i els dijous ens acompanyen durant uns minuts els alumnes de la nostra ciutat que venen de visitar, per cert, l'Ajuntament de Sant Boi. I avui he tingut de convidats a 24 nens i nenes de tercer de primària de l'escola Barrufet. I jo parlaria ara amb la tutora d'aquest grup, amb la Raquel Ribas. Raquel, què t'ha semblat la visita a la ràdio?
A mi m'ha encantat.
Sí? Tornareu?
Bueno, pues si hi ha l'oportunitat, pues sí.
Doncs vinga, esteu convidades, eh?
Moltes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a la mestra d'Educació Especial, Sofia Brito. Gràcies.
Gràcies, bonica. I gràcies per ser la veu de Sant Boi, Mònica, que t'estimem. Moltes gràcies per la teva rebuda.
Gràcies també a la vetlladora que ens acompanya i que està també amb nosaltres, Laura Cenya. Gràcies, Laura. Gràcies a la tutora d'aquest grup, Raquel Ribas. Fins la propera. I la supermonitora, Ana Maria Hidalgo, tornaràs?
Tornaré, però tornarem dijous, eh?
Que tornarem dijous, que dimarts és festiu, estarem menjant castanyes.
Molt bé.
Molt bé. Atenció, nens i nenes de tercer de primària de l'escola Barrufet. Orelles obertes? Les tenim obertes, les orelles?
Sí. Sí.
Molt bé. Ara, em mireu? Ara hem de fer això amb això. Ho hem entès?
Sí.
Hem de fer això amb això, ok? Vinga, una, dues i tres.
Adéu!
Thank you.
33è aniversari del programa de ràdio Sant Boi Born to be Bad. Dissabte 29 d'octubre a les 7 de la tarda a Cal Niño, concert amb Jeff Espinosa amb Friends i amb Xavier Surranells i Blue Rumes Duo. Entrades 10 euros, 4 euros solidaris per apadrinar cartes de Reis de la campanya a Sant Boi. El dissabte 29 a les 7 de la tarda a Cal Niño, vine a bufar les 33 espelmes del Born to be Bad de Ràdio Sant Boi. Organitza Manel Marín amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi. Més de 40 anys amb tu.
Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
Sí, ja teniu la nostra màquina d'escriure, la de cada 15 dies preparada, la nostra Olivetti de color verda, per escriure uns quants llibres. Després d'aquesta meravellosa visita dels alumnes de l'Escola Barrufet de Sant Boi, ara ens posem a escriure llibres. I és que el Dies de Ràdio, ja sabeu, obrim les pàgines d'aquest espai. Llibres són la nostra blogger literària, la Misha, com sempre, ens recomanarà bones lectures i ens presentarà l'agenda cultural pels propers dies. I ja teníem nosaltres a la reportera cultural, booktuber, que llegista, que és el que m'agrada a mi, que llegista. Misha, bon dia.
Bon dia, Mònica. I a més, avui molt bon dia, perquè sí? En efecte avui he pogut veure en directe com els nens i nenes de Sant Boi han vingut aquí i s'han estrenat com a locutors de ràdio. Que monos, per favor. M'ha encantat. I saps què? Et llançaré un repte, Mònica.
Ui, vigila amb el que llenç.
Aviam si l'acceptes.
El repte, perquè... perquè jo els faig tots. Tot el que em proposen, bueno, quasi tot, quasi. Hi ha coses que no, però quasi tots els reptes els faig.
Doncs mira, jo ahí lo dejo, a deixar un repte.
Què he de fer?
Doncs els dijous que jo vingui a fer l'espai de llibres, et repto a que els hi preguntis un llibre que els hagi agradat.
Molt bé, doncs prenc nota.
I el comentarem aquí.
Prenc nota, molt bé, molt bé. Cada 15 dies el grup que ens visiti li preguntarem quin llibre recomana, no?
Exacte, si algun dels alumnes que s'hagi llegit un llibre que li hagi agradat, el que sigui, de còmic, de novel·la, un conte, el que sigui. I ja en parlarem aquí.
Molt bé, perfecte. Doncs veus com sí? Clar que sí, recullo el repte. I la nostra màquina d'escriure, mira, ja està aquí. Bé, ens faràs 5 cèntims, no, una miqueta més, d'aquests llibres que tenim avui sobre la taula i també obrirem l'agenda cultural, Misha, que hi ha moltíssimes coses.
Moltíssimes.
Estàs cansada, Misha.
Sí, la veritat és que aquest mes està sent bastant intens i us porto, evidentment, algunes activitats que us recomano que no us podeu perdre. Evidentment, és un resum perquè n'hi ha moltíssimes, però us porto algunes que crec que us poden agradar. I, a més, també les recomanacions d'avui veureu que estan lligades amb aquestes les recomanacions a l'agenda cultural i que són molt i molt variades, ja ho veureu.
Que bé, això ens agrada, sempre ho diem, però és que és la veritat, ens agrada varietat. Diferents estils literaris per tots els públics, oi?
Exacte, menys còmic, que avui no n'he portat, ja de tot. Poesia, assaig, novel·la, àlbum il·lustrat, una mica de tot.
M'encanta, llegirem poesia, Misha?
Oh, i tant! Sí? Precisament avui va de llegir poesia, també,
veus,
ja ho veuràs.
Veus, com sigui, clar que sí. Jo sempre dic que és la... no sé, la germana poc valorada de la cultura, la poesia.
Correcte.
Jo crec que hem de llegir totes més poesia i hem de fer difusió també de 100%. Poesia, eh?
100%.
Vinga, som-hi. Per on comencem?
Doncs comencem per un àlbum il·lustrat. Mira, començarem pel públic infantil i anirem pujant d'edat. Mm. Doncs comencem amb un àlbum que, mira, m'ha robat el cor, Mònica, perquè el trobo molt original. Mira que es publiquen molts i molts i molts contes i àlbums il·lustrats, però aquest el trobo molt original perquè no només el text és important, sinó que les imatges prenen un protagonisme molt especial i a vegades allò que diuen que una imatge val més que mil paraules, doncs aquest artista ho ha aconseguit. Estic parlant de La Fuga.
Clar, jo hauria de defensar que mil paraules a la meva família, que una imatge. Treballant on treballem, on treballo, no, Eric? Sí, mil paraules.
Però sí que a vegades, depenent del context, una sola imatge pot transmetre.
És veritat, això tens tota la raó.
Doncs això és el que us comentem avui, el que us recomano. Per això us porto La Fuga, de Cristina Olevi i Pablo Pino, que publica Anima Llibres. Te'l passo perquè el vegis, Mònica, perquè de veritat que és molt original.
Molt bé, La Fuga, oh, que maco, quina elefant més mono.
Doncs mira, la sinopsi es diu així. Llançar un cacauet a l'aire, fer 5 voltes sobre si mateix, atrapar el cacauet amb la trompa i introduir-se'l delicadament a la boca. Durant 1825 dies seguits, en Narcís ha repetit el mateix número al circ, però ja no pot més. Tot i que ha decidit fugar-se, sembla que els plans per aconseguir-ho no funcionen. I si el que li falta és simplement tenir una mica més d'autoestima? I qui és en Narcís?
És aquest elefant tan mono. Oh, que mira, que ha fet un farcell i se'n va, no?
Sí, oh, i ha enxampat infragant,
quina
paneta, pobret.
Quina paneta. Nen
de puntetes. Sí. Doncs en aquest còmic veiem, en aquest àlbum, veiem els diferents plans de fuga del Narcís, cada un més descabellat i més estrambòtic que l'altre, més impossible, fins al final, que no direm què passa.
No fem spoiler.
Però que la veritat és que té un final que et deixa amb l'all al cor i pateixes, abans del final, pateixes una miqueta.
Molt bé, doncs és molt maco aquest llibre, conte, com li has dit tu?
Àlbum il·lustrat, conte, perquè, de veritat, com t'he dit, les il·lustracions de Pablo Pino diuen molt, perquè pots veure tots els plans, els mapes, tot el que ha anat planejant l'elefant, i només amb les imatges dels plànols ja pots veure què és el que t'he pensat fer.
Has vist que estava olorant el llibre. M'encanta l'olor al llibre,
sí,
i ho sabe tu també, eh?
Sí, m'encanta.
Aquest perfum a llibre nou.
Correcte.
M'agrada moltíssim. La Fuga, que maco. Edats, bé, ja sempre diem que és per tothom, però clar, segurament aquest té una edat més acotada que una altra.
Sí, jo el recomanaria, com sempre, cada lector és un món, però a partir dels 4, 5 anys, una cosa així. Com sempre, si els llegiu plegats, millor, perquè a més et pots entretenir amb les imatges i la veritat és que és molt divertit.
Molt bé.
Doncs això, és un àlbum que ens anima a escollir el nostre camí, seguir els nostres desitjos i instints, perquè tots els problemes poden superar-se.
Clar que sí. La Fuga.
I a més, ara no recordo el títol, aviam si em pots ajudar, Mònica. Sí, ha guanyat un premi que es veu aquí a la coberta.
Sí, mira, aquí. El 6è Premi Internacional Enric Solves, d'àlbum il·lustrat, Consorci Rivera i Valldigna.
Ah, aquí està.
Això, aquest és el premi que rebo.
Molt divertit, i a més també reivindica això, que a vegades els animals als circs ja no hi pinten res, la veritat.
És veritat, no, és tota la veritat. Misha, molt bé, ens agrada molt. La Fuga, de l'editorial Ànima Llibres.
Correcte.
Més cosetes.
Ara ja passem a públic middle grade, que se'n diu 10-12 anys.
Middle grade. Això què vol dir?
És que professional.
Déu-n'hi-do, mai ho havia escoltat. Middle grade.
Sí.
Què vol dir middle grade?
Doncs que estem en aquest punt d'aquesta transició entre la infància i l'adolescència. Uh-huh. Per això estem parlant d'uns 10-12 anys, entre 10 i 12. I us porto un llibre molt especial que es titula La Júlia i el Tauró, de Kieran Millwood Hargrave, amb il·lustracions de Tom de Freston i traducció de Víctor Aldea. També te'l passo perquè és un llibre molt especial, ja veuràs que està il·lustrat i editat amb molt de mimo.
A veure, que maco. La Júlia i el Tauró.
Correcte. Mm? La Júlia i el Tauró. És un llibre també peculiar, diferent. La veritat és que m'ha atrapat. És refrescant, és divertit, i el que és encara més important, parla sobre un tema candent i que justament fa relativament poc vam estar reivindicant. I és que el 10 d'octubre va ser el Dia Mundial de la Salut Mental i és un dels temes principals al voltant dels quals gira aquesta novel·la. No podem dir gran cosa, ja veuràs que la sinopsis és molt breu, te la llegeixo, i és molt especial, diu. Em dic Júlia. Aquesta és la història de l'estiu que vaig perdre la mare i vaig trobar un tauró més vell que els arbres. No pateixis, però, que això no t'espatllarà al final.
Que bé. Ens enganxa això ja, oi? Ja t'atrapa.
I ja veuràs que en aquesta sinopsis res és el que sembla, eh? És molt especial, va girar al voltant de l'estiu que aquesta nena, la Júlia, passa amb la seva família vivint en un vell far de Shetland, un arxipèlag d'illes d'Escòcia, més a prop de Noruega que d'Edimburg. I durant aquest estiu, doncs, aprendrà la importància de l'amor, la família, el medi ambient i també de cuidar la salut mental.
La Júlia i el tauró, a més, tot decorat de color groc, allà on no t'esperes trobes, doncs, suposo que això vol dir optimisme, no? I és mirar el futur, bueno, això m'ho invento jo,
sí, sí, això que,
però a mi em dona aquesta impressió.
Doncs em sembla fantàstic que t'inspiri això.
Sí, m'inspira això.
I té molt de mèrit que amb només dos colors, negre i groc, aconsegueixi transmetre tant.
Sí, sí, que bé.
I com a data curiosa, que sàpigues que l'autora, la Kiran, i l'il·lustrador, en Tom, són marit i muller.
Ah, així que l'han fet a quatre mans. Això es diu així, oi? A quatre mans.
Molt bé. Correcte, a quatre mans, molt compenetrats, i la veritat és que es nota aquest bon rotllo que hi ha entre ells.
Doncs ens agrada molt també aquesta proposta, Misha. La Júlia i el tauró, l'editorial...
L'editorial Bambú, que doncs és un segell de l'editorial Casals. Un llibre molt especial.
Molt especial, ens agrada molt. A més, has dit que tenint en compte que ara el dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, doncs va per aquí, eh?
Exacte. Super, super recomanat.
Més cosetes.
Ah, que per cert, faré un incís. Faré un breu incís, i és que aquest llibre, un fragment d'aquest llibre va ser el que vaig llegir per presentar-me al nou certamen de lectura en veu alta per a joves. Te'n recordes que vam entrevistar a l'Anna Canyelles, que és la directora del certamen en veu alta, que van obrir el certamen per adults a partir de 18 anys?
I va quedar pendent saber... Això, que si t'inscrivies, si no, si estaves a punt, si ho havies fet...
Doncs que sàpigues que ara al setembre han obert les portes del nou certamen per a joves. Jo em vaig presentar, l'adults no vaig guanyar, però no em rendeixo.
L'important és participar.
Exacte.
Sempre.
Visibilitzar la importància de llegir en veu alta, que és molt divertit i és molt xulo.
Molt.
I precisament per això han obert un nou certamen només per a joves, entre 16 i 25 anys. Jo hi he participat precisament llegint un fragment d'aquest llibre i us animo molt a fer-ho. Teniu temps fins al 20 de desembre i podeu guanyar, no t'ho perdis, a part de lots del llibre del grup Enciclopèdia, que per mi aquí ja m'han guanyat a mi. a més, també podeu guanyar entrades per anar a veure partits del Barça i una samarreta signada per tots els jugadors i jugadores.
Molt bé.
Vull dir que, atenció,
val la pena.
Molt i molt la pena.
Doncs som-hi, ens havíem quedat amb aquest llibre, La Júlia i el tauró.
Exacte.
Misha.
I passem a un llibre que és jo crec que seria un trampantojo de la literatura.
Un què? A veure, necessitem un traductor.
Un trampantojo. És que he vist molt Masterchef, jo.
Ah, que és un tran què?
Trampantojo.
Trampantojo, no, jo no tinc ni idea què vol dir. Ara m'ho tradueixes.
Aviam, no sé si el nostre tècnic ho sap.
Eric, trampantojo.
Saps què és?
Trampantojo. No sé.
Quasi, va per aquí, Quasi,
una calent, il·lusió calent. Òptica, diu.
Calent. És quan un plat sembla una cosa, però és tot el contrari.
Ui.
Per exemple, una cirera o una poma, que tu veus que té forma de poma, però l'obres i és un plat salat, per exemple.
Això passa amb les persones, no? A vegades
també,
no? Hi ha transpantojos també.
Hi ha trampantojos amb potes, totalment.
Veus? Sí o no, Eric? Trampantojos així.
Doncs això, són plats que enganyen, no? Doncs per què dic que és un trampantojo literari? Doncs perquè estic parlant de l'assaig sobre la ceguesa, que de José Saramago, que justament no és un assaig, sinó que és una novel·la. Aquí és on està, no? Et promet que sigui un assaig, però és una novel·la. Tot i que també té un punt de reflexió, de llibre filosòfic. Jo l'he descobert aquest any, perquè Nabona Editorial està recuperant i està publicant de nou i traduint al català l'obra de José Saramago.
Clar, és el que anava a dir en català.
En
segurament
català.
El que destaquem avui és que aquesta obra, l'assaig sobre la ceguesa, està en català,
correcte.
Que jo crec que ja tocava, no?
Ja tocava, sí, totalment. Doncs, a més, l'ha publicat en català, estic buscant aquí, no m'equivoqui, el nom de la traductora, això, Núria Prats, l'ha traduït al català la Núria Prats, per celebrar també el centenari del seu naixement. Aquest enguany s'haurien fet 100 anys del naixement de José Saramago, per això Nabona està recuperant la seva obra. I jo, doncs, m'he iniciat amb aquest assaig sobre la ceguesa, i, uau, Mònica, la veritat és que... Tu l'has llegit? Has llegit alguna cosa de José Saramago?
Sí, però no aquest. I no em facis dir el títol del que he llegit, però he llegit diverses coses i m'han impactat.
És molt impactant.
I a mi el que m'impacta de Saramago és veure, quan era viu, doncs, escoltar-lo, històries sobre la seva infantesa, sobre la seva família, sobre els seus records, que vaig escoltar una vegada una entrevista que explicava que havia de deixar la casa on vivia i que abans de marxar es va abraçar tots els arbres de la casa.
Ostres!
I em va semblar tan meravellós perquè vaig pensar, és el que jo faria, no? Quan marxes d'un lloc que has estimat moltíssim,
totalment,
doncs t'abraçaries i t'abraces a tot el que t'envolta i a tots els records que hi deixes allà, no?
Sí.
Doncs si hi ha arbres, t'abraces als arbres.
Sí, realment no m'estanyo perquè ja només haver llegit aquest llibre es veu que era un autor d'una sensibilitat increïble. Mm. És un llibre, us aviso, és un llibre molt dur, molt impactant i alhora esperançador i divertit. I dius, com pot ser? Com pot ser que aquesta combinació existeixi? Que pugui estar rient, plorant, esgarrifant-te fins als extrems més insospitats. És una... Mira, us explico de què va aquest llibre, de què va aquest assaig sobre la ceguesa. Doncs potser això et sonarà una miqueta perquè va d'una epidèmia. Va d'una epidèmia que els governs no saben gestionar com haurien.
Oi?
Però en aquest cas és una epidèmia de ceguesa que s'estén de manera fulminant i sobtada per tota la societat. Aquesta greu malaltia sembla afectar tothom a un ritme alarmant, excepte l'esposa d'un metge, que tot i ser estranyament immuna, es farà passar per cega per acompanyar el seu marit al centre d'aïllament que han habilitat les autoritats. Doncs a través dels seus ulls podrem presenciar un infern on centenars de persones cegues hauran de lluitar per sobreviure a qualsevol preu.
Déu-n'hi-do.
És un llibre molt dur, molt impactant, però que fa una crítica brutal a la societat, a la hipocresia, a l'avarícia, al cantó més fosc de l'ésser humà, però a la vegada també és un crit d'esperança a allò més positiu que tenim els éssers humans, a la capacitat de resiliència, de superació, d'empatia, de solidaritat. És un llibre que et deixa fet pols, jo us aviso, és molt i molt dur, però val molt la pena.
Sí, perquè té aquesta barreja que dius tu, eh?
Sí. Però aquests punts d'humor, fins i tot a vegades una mica negra i tot, aquesta filosofia que té José Saramago, és, la veritat és un llibràs, Mònica. És un llibràs, això sí, no el llegiu si esteu una miqueta depres, perquè hi ha escenes realment molt,
si
molt, tous, molt dures.
Evitem-lo si estem tous,
sí,
no? O
sí,
toves.
Correcte. Però és un llibre que val molt i molt la pena.
Doncs som-hi, el recomanem. Assaig sobre la ceguesa, de José Saramago. Clar, la novetat és que està en català. Per això avui el tenim aquí sobre la taula, de l'editorial Navona.
Correcte, correcte. I també reivindicar que José Saramago va guanyar el Premi Nobel i em fa molta gràcia perquè va guanyar el Premi Nobel l'any que jo vaig néixer. Seguís el meu Premi Nobel.
Per celebrar que vas néixer,
exacte,
no? Van dir, doncs, anem-li a donar un Nobel a Saramago.
I dic, mira, encara no havia llegit el Premi Nobel del meu any.
Oi, doncs que bé, ja l'has acabat.
Ja l'he descobert i estic segura que no serà l'última vegada que llegeixo José Saramago.
Molt bé, ja l'has acabat.
Oi, tant,
sí.
Acabadíssim. Podeu trobar també la meva ressenya al blog Paraula de Misha. I, uau. De veritat, és un llibre que podríem estar hores parlant-ne, però hem de passar a les següents recomanacions.
Sí.
Però super recomanable.
Molt bé, doncs el tenim en compte, aquest assaig sobre la ceguesa en català, Saramago. Més
correcte.
Cosetes.
I parlant d'històries impactants i punyents, us porto, ara que canviem de gènere, i anem a la poesia.
Oh,
que us heu avisat.
M'encanta.
Doncs també us porto una obra super impactant. Es diu Us escric des d'una presó de Grècia, d'Alexandros Panagoulis, que publica Edicions Calígraf per celebrar els seus 10 anys. 10 anys des de que es van fundar. És una de les obres, com he dit, que han publicat per celebrar-ho, amb la traducció d'Eusebia Llança i Antoni Piqué. Per què és un llibre de poemes, una antologia poètica tan especial? Doncs per les circumstàncies en les que va ser escrita i com van ser escrits aquests poemes. T'explico, us poso una miqueta de context perquè ho entengueu. El 13 d'agost de 1968, un jove militant d'esquerres, Alexandros Panagoulis, era arrestat per la policia acusat de preparar un atemptat contra Yorgos Papadopoulos, el cap de la junta militar que havia ocupat el poder a Grècia per mitjà d'un cop d'estat un any abans. La defensa de les seves conviccions des d'una cel·la que havien construït específicament per ell, com si fos una tomba en vida, convertida en aquest enginyer de formació en poeta. I el més impactant de tot és que molts dels seus poemes, inèdits fins avui en català, van ser escrits a les parets de la seva cel·la amb la sang que li regalimava de les ferides causades per les tortures que patia quasi diàriament. És un llibre dur de llegir, també.
Déu-n'hi-do.
Però tornem-hi. El missatge d'esperança és també brutal, perquè el refugiar-se en la poesia, en els seus valors morals, en pensar que igual que diu la cançó de Lluís Llach, no? Que un dia tomba, tomba, L'estaca un dia caurà, doncs el mateix és el que transmeten aquests poemes de Panagulis. Mira, perquè te'n facis una idea, te'n llegeixo un parell.
Sí, espera, que ens hem de posar en situació. Si hem de llegir, llegim com cal. Espera, que ara ens, tu ves buscant,
Vaig buscant.
Algun que ens impacti.
Correcte.
Un poema d'aquest us escrit des d'una presó de Grècia, Alexandros Panagoulis, de l'editorial El Calígraf. El traductor és Eusebia Llenza i Antoni Piqué.
Sí, de fet, sobre això, la traducció està revisada i completada per a Llenza, que ja que la va començar, Antoni Piqué no la va poder acabar, i Eusebia Llenza ha pres el relleu. Vull dir que és una traducció 50%.
Ai, mira, cadascun. També a quatre mans, allò sí. Que dèiem, Molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Doncs ens hem posat en situació i ens hi posem ara, som-hi.
Escenes de l'infern. Poema escrit el desembre de 1969, tot recordant l'interrogatori, immediatament després d'una vaga de fam que durà 47 dies. Cap pobra que era la imaginació de Dant quan creava les imatges de l'infern. Nosaltres el coneixem. Escenes més terribles a la vida hem viscut. Recorda. Juny de 1971, durant una vaga de fam i després d'una pallissa el 7 de juny de 1971. Cela amb les parets plenes de consignes de lluita. Els que passin per aquí després de mi, recorda'ls tots els moments que hi he viscut. No sento cap vergonya si els meus punys no colpegen ara els barrots i si la sang que es vessa és la meva. No tenen sang els barrots, digue'ls-ho. Els barrots eren durs i els meus punys massa febles. Parla'ls dels dies que m'has vist patir gana, tants dies, dels meus ulls que han vist plorosos, dels meus punys serrats, de com he lluitat amb la mort que tan arterament s'ha esmunyit fins a la meva cel·la, de les inacabables hores de soledat, dels dies glaçats de l'hivern, dels esclats d'ira, de les injustícies i del dolor, de tots els meus afanys i de la fiblada incessant de la febre, del menyspreu que obertament he mostrat als tirans. Recorda'ls tot això. No hi ha ni un sol moment que vull que s'oblidi. No hi ha ni un sol moment del qual m'avergonyeixi.
Doncs aquest és un fragment, déu-n'hi-do, és punyent i ens arriba i es diu, us escric des d'una presó de Grècia, d'Alexandros Panagoulis. És potent, però tal com dius, esperançador alhora, no?
Correcte. És una crida a no defallir, a que les causes justes al final, no, prevaldran. Hem de resistir, hem de, encara que les coses no pintin bé, que siguin magres, hem de resistir i hem de aferrar-nos als nostres valors i allò que ens omple d'esperança, perquè si ho fem, al final vencerem.
Doncs ens agrada molt també aquesta proposta, de veritat, moltíssim, val molt la pena.
I a més explicar-vos que, tot i el calvari que va passar a Panagoulis, va aconseguir sortir de la presó i per això també els seus poemes els podem gaudir avui en dia.
Doncs fantàstic, i ens queda un.
Correcte.
Llibre. Ui, que maco. Aquest m'encanta.
Aquest jo crec que t'agradarà molt.
El títol ja és...
Perquè ja que s'acosta Tots Sants, la castanyada, Halloween, he pensat portar una recomanació temàtica, i és que és un, tornem al món dels àlbums il·lustrats, però un àlbum il·lustrat que és una delícia. Són Les Bruixes. És el primer títol de l'Enciclopèdia d'Éssers Màgics que publica Baula, de Cécile Lumière i Benjamin Lacombe. I és una meravella. Vull que el fullegis, Mònica,
sí,
perquè és...
És gran, aquest. Ei, pesa, Ui.
Aquest és gran, però mira, és una delícia. Aquest volum es mou entre allò que és imaginari i allò que és real. Les bruixes són éssers amb històries que ens remeten a fa molts i molts anys, però alhora són persones reals, dones que van existir i molts cops van ser perseguides i condemnades. En companyia de l'Alana, una nena curiosa, descobrirem aquestes magues, endevines, curanderes, fatilleres, dones diferents i insubmises.
Déu-n'hi-do. Escolta, vols que et llegeixi La Bruixa al carrer?
Oh, i tant!
Aquesta m'ha encantat. Mira, és la pàgina per la coberta, La Bruixa al carrer. Als anys 60, la bruixa es va convertir en un símbol de reivindicació feminista. A l'actualitat, les dones es reivindiquen com a bruixes, dones lliures i rebels, i qüestionen el patriarcat, la manera en què s'organitzen les societats al voltant del poder dels homes.
El capítol avui en dia és el que més m'agrada, estic d'acord, Aquest
sí
és el que
no?
Més m'agrada.
La bruixa al carrer, molt bé. Doncs fantàstica també aquesta recomanació.
Sí, a més, les il·lustracions de Benjamin Lacombe són espectaculars. Cada pàgina podria ser un quadre.
Sí, sí, sí. I la portada, bé.
La portada, també. Amb aquests punts brillants daurats, sí, que són meravellosos. I la veritat és que és un d'aquests llibres que fa goig tenir a casa. També, junt amb aquest Les Bruixes, també han publicat Les Fades, amb un autor i il·lustrador totalment diferent, però t'he portat aquest perquè crec que és més, sí, més idònia amb, la, sí, amb aquestes, sí,
home,
amb aquestes
dades. A mi m'agraden més Les Bruixes que Les Fades, ja t'ho dic. Sí o no? M'identifico, sí, més, també. No, Misha?
Bé, jo de petita era més de fades, però ara, entre aquest... Ja...
Clar que sí, clar que posar-se a escollir...
Més bruixa. Divertit, també.
Total, bruixa, clar que sí.
Doncs molt bé. Molt i molt xulo.
Doncs ens agrada també moltíssim Les Bruixes, aquesta recomanació amb la que pràcticament finalitzem, perquè ens queda encara Escriure l'agenda. Mm-hmm. Doncs hem recomanat una bona pila de llibres fantàstics, però ens queda saber on pararà la Misha, Misha? On aniràs aquests dies? On ens recomanes que hauríem d'anar si ens volem passar bé culturalment parlant, eh que sí?
Doncs mira, primer de tot, us animo moltíssim a venir a les gravacions del Vermut Literari, un nou podcast que he engegat junt amb la Marta del canal Mar de Llibres i la Mariona del canal Million Book. És un projecte que em sembla que alguna vegada ja te n'havia parlat, sí, 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 perquè fèiem directes a YouTube, sí, i Twitch. Doncs gràcies a una subvenció de l'Institut Català de les Empreses Culturals l'hem pogut convertir en un podcast que podeu ja escoltar. El primer episodi ja ha sortit, està a les principals plataformes com Spotify, iVoox, etc. I el més especial d'aquest podcast de tertúlia literària, sí, és que volem que el públic sigui el protagonista. I per això, si entreu al nostre Instagram, @vermut_literari, trobareu un calendari de gravacions en directe que farem a la llibreria Ona de Pau Claris, que està tan espectacular.
Oh, fantàstica.
Saps de quina et parlo,
sí,
oi?
Sí, aquella que et perds.
Correcte.
I que t'hi quedaries allà a viure, també.
Exacte. Sí. Aquesta, aquesta. Sí. Doncs tenim un calendari de que alguns dissabtes a les 17:30 gravarem tertúlies literàries en públic i farem també lectures compartides, de manera que podeu llegir-vos el llibre i venir-lo a comentar amb nosaltres o a recomanar-nos altres títols. Volem que sigui una experiència immersiva, compartida, i que sapigueu que la propera sessió, que a la qual esteu superconvidats i convidades, és el 5 de novembre a les 17:30 a la llibreria Ona de Pau Claris, on farem una tertúlia sobre la novel·la més icònica, o potser no més icònica, però la que aquesta autora creia que era la millor que havia escrit, i és Cap al far, de Virginia Woolf. I a més també comptarem amb una professora que és super, està especialitzadíssima en la Virginia Woolf, és molt i molt fan, es diu Iris Llop, i a més ens vindrà a portar aquest punt acadèmic per conèixer més a fons qui era aquesta dona i per què ens commou i ens arriba fins avui en dia a la seva obra.
Molt bé, doncs aquests enregistraments del Vermut Literari, que és el nou podcast literari, recordem, dia 5 de novembre, has dit,
correcte, oi? 5 de novembre a les 17:30 a la llibreria Una de Pau Claris.
Doncs tothom està convidat. Més cosetes, hem parlat molt de poesia.
Correcte.
Oh, que bé. Doncs vinga, més poesia.
Doncs esteu, us animo moltíssim a que aprofiteu i aneu a les acaballes del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat. Si us agrada la poesia, és una ocasió idònia. I es celebra cada any, com he dit, a Sant Cugat. Aquest 2022 és justament la 22a edició. I us permetrà gaudir d'espectacles, recitals, exposicions, taules rodones i, a més, avui, aquest enguany, al voltant de l'obra i la vida de Gabriel Ferreter, ja que és l'any Ferreter. Així que, si encara no hi heu anat, preneu nota, perquè avui, dia 27 d'octubre, a les 19:30, al cinema Sant Cugat s'estrena un videopoema. Ui. Una sessió de videopoema, sí, sí, Gabriel Ferreter, poesia en imatges, amb Roger Comella, Esther Noviola i J.R. Armadàs. D'acord? I si no podeu avui, doncs aprofiteu que demà és l'últim dia del festival i a les 7 de la tarda també a la Casa de Cultura hi ha una taula rodona que es titula L'art de provocar, Blai Bonet, Gabriel Ferreter i Joan Fuster. Una taula rodona amb Jordi Cornudella, Enric Sòria, Marta Pissarrodona i Sebastià Alzamora, modera Andreu Gomila, i doncs també gira al voltant de les vides d'aquests escriptors i poetes. I també, a més, si pel que sigui no us és possible anar a aquesta edició del
el
Festival
que no tenim
Nacional,
més hores, ja.
Exacte, si no, Misha, teniu prou hores...
No tenim hores per fer tot això.
Jo ho entenc, jo ho entenc.
Estic, el dia té 24, eh?
Exacte, ojalà en tingués més, estic d'acord, estic d'acord. Aquest mes ho he notat, eh? Estic, sí, tinc ganes de fer com l'elefant, saps, el de la fuga?
De marxar.
Doncs fer una miqueta...
De fer el farcell i marxar. Has vingut amb maleta avui?
Avui he vingut vingut amb maleta, imagina't.
Sí, 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 ja.
No, no, no. Tinc moltes ganes de viure aquestes experiències culturals i literàries. I si no us és possible anar al Festival Nacional de Poesia, doncs sapigueu que aquest cicle de converses que comença a la Casa de la Cultura amb aquesta taula de rodona, Art de Provocar, es seguiran realitzant fins al mes de desembre, del 7 de novembre al 19 de desembre. Cada dilluns, cicle enraonar sobre Gabriel Ferrater a les 7 a la Casa de la Cultura. Així que si no heu pogut anar al festival, podeu anar a aquest cicle de tertúlies al voltant de la vida de Gabriel Ferrater.
Doncs déu-n'hi-do quina agenda tens, Misha. Déu-n'hi-do l'agenda per aquests dies.
Imagina't. I una última cosa, que no l'he dita. Vinga. Esteu superconvidats, sí? Que aquí sí que m'hi trobareu 100%, demà, divendres, a les 18:30, d'acord? Esteu superconvidats a venir a la presentació del Premi Ramon Muntaner 2022 de Literatura Juvenil, Veïns Especials, que se celebrarà a l'Espai Abacus al carrer Enric Granados 112 de Barcelona, amb els autors, amb el Rubén Montanyà i l'Arturo Padilla, que tindrà el plaer de moderar i dinamitzar.
Molt
o sigui
bé.
Que els interrogaré. Perfecte. Per veure com ha sigut escriure aquesta obra guanyadora a quatre mans.
Ja ens ho explicaràs, no, també?
Exacte, us explicaré el proper dia, però ja ho sabeu, superconvidats aquest divendres a les 18:30.
Doncs ens reclama la nostra Olivetti Verda, que té ganes de fer això. Tic, 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 tic. Doncs sí, 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 déu-n'hi-do, tot el que m'ha escrit avui. Ens ha encantat tots aquests llibres. Esperem que la nostra audiència també els hagi agradat moltíssim, perquè hem fet un repàs una mica de tots, tots els estils literaris.
Exacte, és el que he intentat, portar-vos una mica de cada express i també aquesta agenda cultural per a tots els gustos. També dir, abans no me n'oblidi, mira, ara farem el repàs dels llibres i aprofito i dic una cosa.
Vinga, som-hi. Què és el que hem escrit avui, Misha?
Doncs hem començat recomanant La fuga, de Cristina Olevi i Pablo Pino, que publica Anima Llibres, un conte on les imatges valen més que mil paraules, i com hem dit, que ens aboca el que tots voldríem estar fent, ja que ja arribés les vacances de Nadal i poder fugar-nos una miqueta i descansar.
Bé, les vacances de Nadal, un dia, unes hores...
Exacte,
no sé,
sí.
10 minuts.
Poder descansar i carregar de nou les piles. Després hem passat a La Júlia i el Tauró, de Kieran Millwood Hargrave, i amb les il·lustracions de Tom de Preston, que publica Bambú, un llibre que reivindica la importància de cuidar la salut mental, un llibre molt poètic i especial. Hem continuat amb L'assaig sobre la ceguesa, de José Saramago, que publica en català Nabona, en homenatge al centenari del naixement de Saramago, aquest Premi Nobel de Literatura, i aprofito per dir-vos, aquí és on volia fer un incís, i és que des de finals de setembre fins ara s'acaba el 30 d'octubre, el Teatre Nacional de Catalunya s'està interpretant una adaptació d'assaig sobre la ceguesa. S'ha transformat en obra de teatre i la podeu gaudir. Això sí, és llargueta, dura 3 hores i 20, amb entreacte inclòs, però es fa a la Sala Gran, amb la direcció de Nuno Cardoso, i doncs això, si voleu saber-ne més, heu llegit el llibre i us sabeu amb ganes de més.
Sí, primer millor llegir el llibre.
Jo us recomano llegir el llibre, perquè la veu poètica de Saramago és molt especial, i això és molt difícil transportar-la. Però sapigueu que està disponible, que justament també en homenatge al centenari de Saramago s'està celebrant, s'està interpretant al Teatre Nacional de Catalunya. I dos títols més. Hem acabat amb Us escric des d'una presó de Grècia, d'Alexandros Panagoulis, que publica Edicions Calígraf, amb la traducció d'Eusebi Llança i Antoni Piqué. I ja que estem a punt de celebrar Tots Sants, la Castanyada, i és època de bruixes, doncs us hem portat el primer títol de l'Enciclopèdia d'Éssers Màgics, que publica Baula, Les bruixes, de Cécile Rumiguière i Benjamin Lacombe.
Que tu ets més de fades.
Correcte, jo soc més de fades, però em passo el bàndol de les bruixes amb aquest àlbum
jo
tan preciós.
Jo hi he estat sempre i no em penso moure. De les bruixes. Mai.
M'encanta. Tu fidel al teu bàndol.
Sí.
I recordem que la traducció és d'Andrea Puig.
I sempre marxem musicalment parlant, oi?
Correcte.
Amb una recomanació que té a veure amb alguna de les cosetes que hem escrit avui.
Exacte. Ja que hem parlat del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, que enguany més que mai està reivindicant la figura de Gabriel Ferrater, també que ell és... Ai, ja no sé quin és el gentilici de Sant Cugat. Sant Cugatenc? En fi, doncs ja que enguany l'estan reivindicant més que mai, i doncs us porto un dels seus poemes musicats amb una versió molt especial.
Sí?
Sí,
doncs comencem a escoltar-la i després expliquem què és el que estem escoltant.
Soc més lluny que estimar-te quan els cucs faran un sopar fred amb el meu cos, trobaran un regust de tu. T'has estimat per mi fins al rebot. Saciava-me tu, saciava-me tu.
No sé si dir alguna cosa.
Digues.
O no dir-la. No, és meravellós el que acabo d'escoltar.
És una versió, l'he escollit per aquesta versió aflamencada, que potser a primeres no l'enllaçaries amb Gabriel Ferrater. És una versió de Miguel Poveda, que versiona el poema Posseït, de Gabriel Ferrater.
I em refuses la pau. I em refuses la pau.
Doncs és fantàstic, ens ha agradat moltíssim, Misha, i finalitzar aquest espai llibres amb aquesta meravella, amb Posseït, és aquest poema que canta aquí Miquel Poveda.
La mà amb què tu palpeixes.
Doncs som-hi, hem escrit moltes coses i coses molt boniques i com sempre li agraïm moltíssim a la Misha aquesta visita tan especial cada 15 dies. Misha, cap on vas avui amb la teva maleta?
Ui, me'n vaig cap a Brera.
Ara mateix on
sí,
vas?
Sí, me'n vaig a Brera, que dinamitzo avui un club de lectura infantil i també celebrarem Castanyà de Tots Sants i farem uns punts de llibre amb origami terrorífics.
Faran un sopar.
Misha, que vagi bé, bona castanyada. Ens retrobem d'aquí a 15 dies. Oi?
Fins a la propera.
Adéu.
Trobaran un regust de tu. Ai, de tu. I ets tu que indecentment t'has estimat per mi fins al rebot.
Amb la pluja i el fred hem d'aprendre a rentar, assecar i guardar la roba, estalviant més que mai en el rebut de la llum. Dinar Calvet, els nostres comercials, t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita, ara el que toca és nedar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84.
Nervous, going to be bad.
33è aniversari del programa de ràdio Sant Boi, Born to be Bad. Dissabte 29 d'octubre a les 7 de la tarda a Cal Niño, concert amb Jeff Espinosa en Friends. I amb Xavier Surranells i Blue Rumes Duo. Entrades 10 euros, 4 euros solidaris per apadrinar cartes de Reis de la campanya a Sant Boi. El dissabte 29 a les 7 de la tarda a Cal Niño,
vine a bufar les 33 espelmes del Born to be Bad de Ràdio Sant Boi. Organitza Manel Marín amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi.
Gaudeix de l'esport i de la diversió al complex esportiu Valdiri Aleu. Fitness, natació, activitats dirigides, spa, piscines exteriors, solàrium, ludoteca i molt més. Informa't sense compromís al 93 630 2838 i activa el teu cos. Descobreix els múltiples beneficis de l'activitat física i forma part de la nostra gran família. Tenim una àmplia oferta esportiva per a totes les edats, condició física i objectius i diferents quotes que segur s'adaptaran a les teves necessitats. Quota familiar, de matí, de parella, d'empresa. Consulta també les nostres ofertes abans d'apuntar-te. T'hi esperem.
Més de 40 anys amb tu.
foto de la Laura Roma, moltes emoticones, un gif graciós, un acudit de la Laura menjant pizza a Roma...
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu, acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Planta-li cara a la fam. Entra a mansunides.org i comparteix el que importa.
Nervous, going to be bad. Nervous.
33è aniversari del programa de ràdio Sant Boi Born to be Bad. Dissabte 29 d'octubre a les 7 de la tarda a Cal Niño, concert amb Jeff Espinosa amb Friends. I amb Xavier Surranells i Blue Rumes Duo. Entrades 10 euros, 4 euros solidaris per apadrinar cartes de Reis de la campanya a Sant Boi. El dissabte 29 a les 7 de la tarda a Cal Niño, vine a bufar les 33 espelmes del Born to be Bad de Ràdio Sant Boi. Organitza Manel Marín amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi.
Gaudeix de l'esport i de la diversió al complex esportiu Valdiri Aleu. Fitness, natació, activitats dirigides, spa, piscines exteriors, solàrium, ludoteca i molt més. Informa't sense compromís al 93 630 28 38 i activa el teu cos. Descobreix els múltiples beneficis de l'activitat física i forma part de la nostra gran família. Tenim una àmplia oferta esportiva per a totes les edats, condició física i objectius i diferents quotes que segur s'adaptaran a les teves necessitats. Quota familiar, de matí, de parella, d'empresa. Consulta també les nostres ofertes abans d'apuntar-te. T'hi esperem.
Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
Tots els èxits del passat, del present i del futur.
Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
Qui estima la música, estima la vida.
Forever Joves.
Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
Més de 40 anys amb tu.
Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.
Doncs aquesta és la nostra sintonia, si és dijous, iniciem l'espai on l'art és el protagonista. Tots els dijous coneixem els artistes que exposen la seva obra o que tenen alguna relació amb el CCCA, amb el Centre d'Art de Can Castells. Avui és un plaer tornar a escoltar i a veure i sobretot a saber d'ell, Edu Ruiz. De moment saludem el nostre col·laborador dels dijous, imprescindible aquest dia de la setmana, el Francesc de Diego. Francesc, què tal?
Bon dia, què tal?
Doncs som-hi, iniciem com sempre amb els horaris i la manera de poder accedir a aquell lloc que sempre diem que és màgic.
Sí, Can Castells Centre d'Art està al carrer Lluís Castells 16, d'aquí de Sant Boi de Llobregat, i els seus horaris són de dilluns a dissabte de 4 a 8 i mitja de la tarda i a més dijous i dissabtes de 10 a 1 del migdia.
Després obrirem l'agenda, Francesc? Sí. Les exposicions que tenim en aquests moments i que moltes d'elles estem a punt de veure els darrers dies, per tant ens haurem d'afanyar, de seguida expliquem quan finalitzen, eh?
I de fet comentar que en una d'elles, Refugium,
sí,
que està fins, bé, pocs dies més, fins al 29 d'octubre, l'Edu té una peça que ens comentarà d'aquí uns instants.
Doncs saludem al nostre convidat, Edu Ruiz. Edu, què tal? Molt bon dia i benvingut novament al Dies de Ràdio.
Hola, moltes gràcies per convidar-me i molt content.
Que ara feia dies que no venies.
Sí, Déu-n'hi-do.
Dies i no anys.
Poder sí, eh?
Poder sí, eh?
Són anys.
I si vols, comencem per aquí. La teva relació amb el CCC, amb el Centre d'Art de Can Castells, ja ve de lluny, però comencem pel present i després ja farem marxa enrere, eh? Present, tens obra a una d'aquestes exposicions de la qual hem parlat moltíssim i des de diferents àmbits, eh? Hem parlat aquí al Dies de Ràdio, una exposició que val molt i molt la pena, que recomanem a tothom, que hi ha molta gent implicada, que s'ha fet un treball en xarxa meravellós i que tu et van proposar com i de quina manera i per què l'obra que tens exposada allà.
Sí, la proposta que jo presento dintre de l'exposició és la idea del mapa com a cartografia, però és una cartografia molt concreta on treballa sobre la idea també d'una mirada crítica sobre aquest format, no?, que sovint és com molt fidedigne a la realitat, molt objectiu, no?, perquè mesura doncs les distàncies dels països, i llavors és un mapa que revela doncs certes injustícies, no?, en termes econòmics, en temes de desplaçaments de les persones, i crec que la proposta dintre de l'exposició agafava aquest punt, no?, que comparteix la proposta comissarial, que era com revelar, no?, certes injustícies, no?, que es repeteixen d'una manera com bastant històrica, i era un mapa mundial, un mapa mundi, on podem veure doncs, diferents relleus, és a dir, baixos relleus en un gravat, on els països que estan en un baix relleu són països que han sigut doncs maltractats per colonialismes, imperialismes i altres països potents, no?, que han expoliat altres països, i en contraposició a aquests països que han invadit i s'han aprofitat de les matèries primeres i de tota la riquesa que han pogut replegar d'aquests països estan en el relleu. Llavors és un mapa que no té color, que únicament és el color del paper, però on hi ha aquest baix relleu, el relleu, que revela, doncs, que sospita, no?, doncs que els mapes són també maneres de veure la injustícia, no?, entre els països i que sempre dignifica les persones i això genera, doncs, la situació que vivim.
D'aquest mapa has volgut subratllar perquè fer-ho molt incisiu era complicat, massa complicat, potser, o fins i tot a vegades subjectiu, però has volgut subratllar dues zones continentals que, com tots sabem i no es pot ocultar, han sigut molt marcadament molt sacsejades a nivell humà.
Sí, en aquest sentit és difícil, no?, arribar a determinar tota, perquè ha sigut històricament molt sacsejat, és a dir, els imperis han estat al llarg de la història de la humanitat, llavors és molt difícil de concretar, no?, en quines àrees. Llavors volia que tècnicament s'entengués clarament aquest gest, no?, d'intervenció. Llavors em vaig centrar en Àfrica i en Sud-amèrica perquè eren països que és flagrant, no?, el patrimoni i la riquesa que tenien, i d'aquí, no?, com diria l'escriptor uruguaià Pablo Galeano, Eduardo Galeano, que era la... quan aquests països tenen tanta riquesa estan convidant a la desgràcia gairebé de que els vinguin a replegar tota aquesta riquesa, no? Llavors Àfrica i Sud-amèrica trobava que era com els casos més clamorosos, no?, històricament, que havien patit aquests abusos, no?
Quines dimensions i tècnica té, més o menys?
El gravat té una tècnica una mica complexa perquè has de fer d'una única passada. Imaginem que és un tòrcul, que és com un cilindre de pes que apreta, diguéssim, amb un mantell que protegeix el paper, llavors aquesta pressió la fa una planxa, llavors és tècnicament difícil precisament perquè ha de passar d'una única tirada i fer un baix relleu, és a dir, com una incisió cap a baix del paper i treure el relleu de la pròpia planxa cap a dalt, és a dir, que té com tres nivells, el nivell zero del paper, un nivell negatiu i un nivell positiu.
Tridimensional?
Sí.
Seria això, eh?
Sí, sí, ben bé.
Això m'ho estava imaginant i dic, això té tres dimensions.
Sí, sí, tal qual.
És així, eh?
De fet, és el que permet veure la peça.
És la primera vegada que utilitzaves aquesta tècnica tridimensional?
Aquesta tècnica, sí.
Sí?
Tal qual, sí.
I què tal? T'ha semblat bé?
Sí. A mi m'agrada cercar com aquesta puresa del material, és a dir, no amagar-lo, no tapar, no... Llavors, m'interessava que el paper fos el que evidenciés tot, és a dir, amb aquestes incisions i relleus, m'agradava que es veiés l'ombra, no?, com un color gairebé, no?, és a dir, no pintar, no afegir, i que el propi material revelés aquesta... que la seva nuesa del material en cru sigués la... que ajudés a revelar, doncs, aquest missatge, no?, llavors, em va semblar molt interessant i m'agradaria continuar amb aquesta cosa que des de lluny es veu, que t'has d'apropar... que a l'apropar-te veus que ja no és tan blanc, sinó que té ombres, té matisos... L'experiència del públic crec que és important.
Però per ser un gravat, una espècie de gravat amb tòrcul, no t'han quedat taques ni coses per l'estil, que a vegades és una mica inevitable amb aquesta tècnica.
Clar, aquí està una mica la dificultat, no?, de que la planxa havia d'estar perfectament neta, que la humitat... Tot havia estat molt ben controlat, perquè d'una única passada... el fet de generar aquest baix relleu no alterés a que no es pogués fer l'alt relleu o viceversa. Vull dir que és molt mínimal, sembla com molt desprovist de tècnica, però precisament aquest minimalisme és la dificultat de l'execució.
Doncs avui estem parlant amb l'Edu Ruiz dels seus projectes i el més immediat i l'actualitat mana era parlar d'aquesta peça que té a l'exposició Refugium, que suposo que quan t'ho vam plantejar vas pensar en una manera fàcil, didàctica, entenedora per al públic de tot el que s'estava plantejant, que no és poca cosa en aquesta exposició, Edu.
Sí, clar, sempre quan et fan un encàrrec intentes que la peça sigui comunicadora, no? que arribi a tots els públics possibles, sempre que hi ha capes, no?, que cada públic doncs, pot accedir a unes, pot accedir a unes altres, però sí que aquesta peça m'interessava per també defensar el valor de l'art minúscules, no allò sempre que crida molt l'atenció pels colors, o... volia una cosa que fos una mirada més íntima, més... que has d'accedir, no?, com d'apropar-te, interessar-te pel tema, no?, que crec que és un tema que el ritme natural és més lent, més curós, més... no és una cosa de consumisme ràpid, de dir, vull saber d'aquest tema en un article, no? Crec que és un tema molt potent, molt d'actualitat, i que el ritme d'entendre-ho és una aproximació lenta, i d'interpel·lar-te tu mateix, llavors jo crec que és una cosa... i aquesta peça crec que agafava aquestes coses que volia.
Anava a comentar que també de cara a la finalització d'aquest any 2022, a les festes de Nadal, esteu preparant entre diversos artistes unes peces que, bé, si ens vols comentar en què ve a consistir, suposo que serà una mica per reforçar les festes als barris, que feu unes peces lluminoses, sí.
Sí, és un encàrrec sobre com il·luminar, no?, dintre d'aquestes dates tan senyalades. I llavors jo la proposta que vaig plantejar era reflexionar sobre el tema de la il·luminació avui dia, no?, amb el que implica, no?, des dels... el paper, no?, de com il·luminem i com també fem... donar atenció, no?, en dates on... molts aspectes com familiars o de gaudir també de l'espai públic, i jo penso que també és important. I la proposta estava localitzada al barri de Casablanca, i llavors vaig començar a investigar, no?, perquè la meva manera de treballar, doncs, més enllà de la forma, no?, m'agrada els processos, no?, de com s'ideien, doncs, els projectes, de per què això i per això i per què no això altre. I llavors vaig investigar i vaig trobar que el barri de Casablanca, en els seus orígens, no?, tenia, doncs, la creació, diguéssim, més formal del barri era a partir de totes les onades de persones que venien a buscar-se la vida, no?, de diferents indrets d'Espanya, i llavors veia que hi havia com un pont, no? una estructura, jo m'imaginava, no? En termes més visuals, com una forma, no? Que comunicava aquests punts, no? Com una fletxa gairebé que salta d'aquest lloc de naixement o de vida, tota la vida, que arriba a parar, no? L'altre extrem, al barri de Casablanca. I llavors vaig veure que això continuava, no? Amb noves nacionalitats, de nous països, no? I llavors tota aquesta forma, no? de que surt d'aquestes ciutats i que acaben a parar al barri de Casablanca, gairebé com ponts, no? Com una idea, com un pont, no? I aquest camí humà que ha de fer aquesta persona. Llavors la proposta lumínica té a veure amb aquest context, no? Molt arrelat al barri de Casablanca, que és que malgrat la gran varietat d'orígens, no? de nacionalitats de les persones, és un barri que destaca molt la germanor, no? I el teixit associatiu, des de els trabucaires, els gegants, no sé, el club de la petanca, hi havia molt teixit associatiu, no? de que s'han entès aquestes persones, no? I això crec que s'ha de posar en valor, no? Perquè avui dia, doncs, podria destacar l'arquitectura, però crec que aquest teixit tou, que són les persones, que són els que donem una mica sentit als barris i al món, crec que s'havia de destacar.
I ara t'hem de demanar un spoiler, sí. Una pista per on aniran les coses en aquesta proposta lumínica per Nadal.
Sí, la proposta, no vull fer molts spoilers.
No, molts, una miqueta.
Una miqueta. Serà una peça minimal, perquè vull deixar únicament els ossos i poca cosa més, no vull moltes floritures, vull que la presència aquesta més mínima estigui molt present. També és la primera peça lumínica a l'exterior que vull fer i no vull que em passi com els directors de cinema, que la primera volen posar tot, no? Volen explicar tots els guions en una, llavors volia que s'entengués la idea, llavors tindrà que veure amb aquestes formes més lineals i hi haurà una seqüenciació de la seva il·luminació que trobarem un joc que bastant vinculat amb aquesta idea que us comentava del mapa, que el veus, no el veus, doncs és una peça que tindrà un joc de presència, de nou presència, es revelarà visible, s'amagarà. Té aquest punt que jo crec que, de cara a l'espectador, no? Encara que no conegui la peça, li cridarà molt l'atenció i que podrà interactuar amb aquesta explicació d'una manera com...
I la gent del carrer que normalment els hi pot agradar més o menys una peça d'art, però que a nivells conceptuals i de més potser no tenen tanta formació artística, els hi pot resultar difícil d'assimilar o creus que serà ben rebuda? No ho sé. Ho dic per lo complexa i alhora senzilla que sembla la teva proposta.
Clar, l'art jo l'entenc des d'una manera de comunicar coses, és a dir, s'ha de com dialogar, encara que sigui amb un mateix, no? d'explicar-te coses a tu mateix que potser a l'hora de dibuixar o de pintar o amb el llenguatge que sigui, tu comuniques coses allà inconscients, però jo sempre tinc la gran responsabilitat, o almenys m'ho plantejo sempre, de que quan faig alguna cosa de cara a comunicar la resta, m'ho han d'entendre, no? És a dir, haig de poder comunicar, però poder generar un diàleg amb aquella persona. Llavors jo sempre tinc el referent de la meva àvia, que té 100 anys, i crec que ha d'entendre alguna part. És a dir, sempre és molt complexa, és a dir, moltes capes. En una peça hi ha moltes capes implícites i llavors totes seran impossibles. És a dir, ho has d'assumir. Jo crec que per sort això ho tinc molt assumit, de que tot no s'entendrà. Però sí que hi ha una part molt àmplia de la peça que jo crec que s'ha de poder entendre. És a dir, a nivell de termes formals com a peça, d'estructura, jo crec que tindrà una cosa que es relaciona molt amb l'espai on estarà localitzat i jo crec que això no et deixa diferent, que és una cosa que busco, no? De que realment et generi curiositat, que jo entenc l'art com una cosa de saciar, és a dir, no que mira, ja he vist una peça d'art, sinó que et generi fam. M'agrada fer un art de que t'interessi, que et generi curiositat de dir, però això què és ben bé, no? I apropar-te i estar-te una estona, no? De dir, vaig amb el cotxe i, bueno, ja l'he vist amb el cotxe. No, vaig a parar el cotxe i vaig a mirar realment això què és, no? I qui ho ha fet i què tal. Vull dir, són formes que m'interessa això, de que siguin no totalment mastegades, però tampoc impossibles de consumir, vull dir, un punt enmig. Vull dir, que si et genera una mica el gossanillo, no? Que diguis, ui, això què és? No ho entenc, però vull entendre-ho, no? Perquè tampoc no m'agrada fer una explicació com un paternalista, és això, i ja està, i no hi pensis més. Tampoc una cosa que diguis, no sé ni per on arrencar, però deixar un punt mig, no? De dir, mira, això m'està interessant, no?
Per tant, tu ets dels que mostra la teva obra d'art al món i és la teva obra d'art fins a aquell moment. A partir d'aquell moment és de tothom i tothom fa la seva interpretació.
Exacte. Jo crec que hi ha molts camins per arribar a la mateixa peça i que si a tu et revela una cosa i per això t'has apropat i t'has interessat, jo crec que això també està implícit d'alguna manera.
I aquesta proposta lumínica li has ensenyat a la teva àvia?
Encara no l'ha pogut veure.
Bé, quan la vegi, si l'entén, ok, no?
Sí.
Passa.
Estaré molt content. Sí, sí.
Sigui quina sigui la seva opinió, segur que té un bon criteri darrere i et servirà de... Vull dir, per futures peces. Almenys jo penso que la gent gran sempre, tant un nen per la seva sinceritat com una persona gran pel seu recorregut, sempre tenen una opinió que pot ser molt, molt vàlida.
Sí, jo la meva àvia, si li agrada ja li veig amb els ulls. Uh-huh. I llavors, per mi, el que valoro de la meva àvia, per això li explico els projectes, és perquè no m'ho diu perquè sóc el seu net, però... en el sentit que no diu m'agrada, no m'agrada, sinó que m'explica el per què li agrada o per què no li agrada.
Ho entén o
i
no ho entén.
I això és el que més valoro.
Clar,
perquè vivim en un món que amb les xarxes socials és m'agrada o no m'agrada, però per què no t'agrada, no? Faltaria aquest punt d'explicar el per què t'agraden les coses. No?
D'acord. Proposta lumínica, aquesta obra Refugium, però properament, gener, no sé si hi ha data, crec que encara no hi ha data.
Està per concretar.
Surprise, perquè tenim una altra expo, no?
Sí. En aquest cas és el Centre d'Art de Sant Boi. És una proposta que em fan perquè realment havia passat en moltes col·lectives i, bueno, dintre de... com a col·laborador del Centre d'Art, sí que també em cridava molt l'atenció aspectes del propi centre, no?, de patrimonials o inclús del propi municipi i materials que he vist que es repeteixen en la construcció, no?, del propi municipi a nivell urbanístic i sí que em va agradar aquesta proposta que em feien per intentar acabar d'entendre jo què és per mi, no?, aquest espai expositiu.
Per tant, és, disculpa, una exposició en solitari?
Sí, podríem parlar que sí.
Sí,
sí,
és una proposta
en solitari.
És la primera vegada que fas una exo en solitari?
Sí.
Al Centre d'Art, oi?
Sí, al Centre d'Art. I això també és... Sempre he estat acostumat a interactuar amb altres artistes, a dialogar i a valorar molt, de dir, ei, si aquest artista està aquí al costat, com és... I també és una cosa que em funciona a l'hora de poder plantejar-me jo l'espai per mi sol, però també se'm fa una mica de nervis, no?
És un repte, no?
És un repte, sempre, sí, perquè ara estàs tu sol allà, no? És a dir, ja no tens cap company de feina al costat amb el seu treball.
I això serà a inicis de l'any que ve? T'han plantejat 2-3 mesos? Ja es veurà, no?
Sí, per s'iniciarà cap al gener i no sé ben bé fins quan serà la cloenda.
Suposo, això sí, que... a veure, abans de fer-te aquesta pregunta, que és el tipus d'obra que trobarem o que estàs més o menys pensant a seleccionar i a cribar, tindríem que parlar una mica de la teva formació i del que estàs fent últimament o des de fa un temps per centrar-te en aquesta exposició al gener i veure els seus resultats. Tu et consideres, si es pot dir d'alguna manera, dintre de les diverses branques artístiques, com pintor, tens formació de pintor, es pot dir?
Sí, jo, els meus estudis en Belles Arts estaven especialitzats en pintura i diguéssim que, encara que no vulgui, la meva mirada està molt condicionada pel color, és a dir, i les formes a nivell pictòric. Però si sóc un pintor que no pinta, vull dir que, però si faig escultura o faig instal·lació, està feta aquesta instal·lació i aquesta escultura sota els ulls d'un pintor. Vull dir que és una cosa que m'interessa, el color dels materials, com reacciona a la llum, però no m'hi veig amb el pinzell. És a dir, tot i que durant molts temps pintava, és a dir, que em funcionava de cara als meus criteris, és a dir, que jo volia pintar una cosa i veia que funcionava, però era una cosa més de...
Funcionava, és una paraula molt...
Arrencava la pintura. I el motor s'encenia i tot funcionava bé.
Sí.
Però no, per mi no tenia sentit, és a dir, no em trobava còmode en el sentit de... No em veia útil a l'hora de comunicar, o era un llenguatge que no em funcionava.
I quan et vas adonar d'això? En quin moment vas fer el clic?
Sí, això, hi ha un moment, no, que ho estàs fent per fer. Mm. I llavors allà és de per què ho faig, no? I llavors una de les coses que em pregunto sempre quan treballo és per què estic fent això, no? Mm. I quan sospito de que hi ha alguna cosa, una intuïció, continuo. Però quan ja veia la imatge a la ment i sabia el que anava a sortir i se n'anava semblant, em vaig donar compte de que ja no, això no havia de continuar.
Abans de saber cap a on vas continuar, quin estil de pintura t'agradava més del que tu realitzaves?
Clar, jo vaig començar, vaig tenir sort i em vaig donar compte bastant aviat. M'interessava molt la pintura, que jugava molt amb el procés de creació, és a dir, que no donava per fet, per exemple, els materials, és a dir, doncs, hi ha uns materials de pintura i ara agafo el pot de pintura, la tela i començo a pintar. Al revés, i tries un tema, no? Doncs a mi el tema era el de menys i el que em demanava era per què, no? Aquests colors, per què aquests materials, perquè hi ha uns materials que són materials de belles arts, no? Tot això em de... Soc una mica tafaner, una mica preguntant, i això sempre ho intento que estigui present en tot el que faig, no? Del per què. I llavors, la pintura que m'interessava era molt matèrica, precisament perquè donava valor a per què haig de pintar amb pots de pintura, per què no puc pintar amb coses que més orgàniques, més coses que no són materials, no, no sé. Llavors m'interessaven artistes que treballaven sobre el propi mitjà com a pregunta, no? És a dir, per què pintem amb pintura, per exemple, no?
Mm-hmm. Doncs avui ens visita l'artista Edu Ruiz per parlar d'aquests projectes que té ara sobre la taula. Hem fet esment de l'exposició Refugium, també aquesta proposta lumínica. T'has definit com a escultor, més vinculat a l'escultura que a la pintura. Parla'ns de Lleida, perquè tens un projecte molt maco també allà.
Sí, a la Panera de Lleida hi ha la nova direcció i s'han iniciat un munt de projectes. El director és el Cristian Alonso, un comissari, historiador de l'art, que ara ha agafat la direcció, però també havia treballat amb el Laboratori d'Art Contemporani, sí, en el seu moment amb el Centre d'Art Sant Boi, de Can Castells.
Tu vas ser comissari.
Exacte. Eh? I vaig convidar el Cristian, sí, a fer una proposta amb el Torrent d'Art, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i ja tenim aquesta relació professional que compartíem, doncs, punts de vista de projectes, no? I llavors aquesta proposta, dintre de la nova direcció, té que veure amb la comunitat de cigonyes de la ciutat de Lleida, que és molt activa, i de com plantejar una proposta, una mirada en termes artístics, no? De com aquesta comunitat de cigonyes, no? com viu, no?, i com les veiem vivint i com ens relacionem amb aquesta comunitat, però en termes artístics de com nosaltres, no?, els nostres comportaments socials, no?, i humans tenen que veure, no?, amb aquesta manera de viure d'ara, d'abans i potser del futur, no?, de les cigonyes.
Les cigonyes com a animals nòmades que es van establint segons... Bé, amb els canvis de temperatura que hi ha avui en dia, em comentaves que s'estableixen més del compte del que s'estava acostumats a les poblacions, es veuen més, però que té el seu equivalent d'alguna manera en el que fem la gent de diversos llocs de l'Estat o del món. Que és una mica el que parlaves primer, també.
Clar, jo vaig veure un paral·lelisme molt fort de que aquestes aus migratòries, no, les cigonyes, venien d'Àfrica i es refugiaven aquí, no, pel tema d'aliments, pel tema climatològics, però clar, les temperatures a Europa baixaven, no? Ara amb aquests canvis, no, que menjarem les castanyes ara no sé com...
Amb tirants i a la platja.
Doncs aquestes temporades s'allarguen molt més, no, i poder marxen, o algunes comunitats potser ni marxen, no, perquè si les temperatures no arriben a baixar molt, potser passen ja tot l'any aquí, no? I trobava un paral·lelisme amb les persones, ben bé, no, de persones que marxen dels seus països, no, doncs per fer la barema, temporers, no, i després tornen, no? Llavors aquestes migracions, tant d'espècies d'aus o espècies d'éssers vius i en persones, doncs veia un paral·lelisme molt vinculat amb els modes de viure en termes econòmics, no, d'avui dia. I una mica el projecte juga sobre aquest imaginari, no, del camp, no, de ple de persones que venen a fer de temporers i marxen, i aquestes cigonyes que també estan en l'skyline de campanars, de nius, que s'inventen una mica com viure, no, amb la natura i amb els animals.
En aquest punt estaria bé repassar l'agenda, les exposicions que tenim en aquest moment al Centre d'Art de Can Castells, per si algú no es vol deixar perdre i tafanejar totes les sales.
Sí, doncs Refugium falta poc per finalitzar, acaba el dia, el dissabte, el 29 d'octubre, i també tenim encara l'exposició, però que ja també a punt de finalitzar, Des del silencio, de Raúl Hidalgo, a la Sala Magna, la de dalt.
Si algú vol conèixer l'obra de l'Edu Ruiz o això, o vol apropar-se a tot el que fas, www.eduruiz.es, per saber aquests projectes. I per anar finalitzant ja, per tenir de fons ja la nostra sintonia, et preguntaríem, i és una pregunta que encara no hem fet, i li fem a tothom...
Ui, però si tenim poc temps...
Un moment.
És que jo vull
si
fer
entrem,
una altra,
Doncs jo vull fer una primer. Si entrem al teu estudi, què trobem, Edu? Ara mateix,
doncs, trobareu uns tíquets d'aquests d'espera de les peixateries, molts, de diferents indrets. És un material que l'estic acumulant d'una manera molt intuïtiva i que ara estic meravellat. I poder trobareu en un futur alguna peça amb això. I també trobareu molts materials així que podríeu tenir a les butxaques, que trobo que són molt propers en el dia a dia, que la gent no els mira i jo els hi dono molt valor.
Que bé.
I jo dic que darrere l'obra d'Edu Ruiz, a part de ser titulat a la universitat com a pintor, té la referència d'haver treballat a museus, que és docent, i si dona temps, di breument el teu procés creatiu o el que més destacaries.
Sí, molt breu. Jo, una de les coses que destaca en el meu treball és agafar peces o objectes i treure-li capes, és a dir, fer un objecte que podria ser qualsevol que tinguéssim ara mateix a la taula, donar-li autonomia, gairebé com d'una peça, i entendre que els materials, doncs, qualsevol material podria estar sotmès a un procés creatiu i que des de diners, des de qualsevol cosa, podria ser un material com per treballar.
Doncs arribem pràcticament al final. Estaríem hores parlant amb tu, Edu, però ja saps que el temps a la ràdio és or i se'ns acaben els minuts. Si alguna persona s'està escoltant i encara dubta d'anar o no al centre d'art...
Jo crec que té molt a guanyar i poc a perdre. Vull dir que és un lloc que és preciós per fora, preciós per dins, i que hi ha gent molt preciosa també.
Doncs t'esperem quan vulguis. Amb tants projectes, jo crec que haurem de buscar una altra data perquè tornis aquí al Dies de Ràdio, a l'espai on l'art és el protagonista, i ens parlis del teu dia a dia, Edu.
Moltes gràcies i vindré encantat.
Doncs arribem al final d'aquest espai dels dijous. Ja sabeu, l'art és el protagonista. Parlem amb artistes que tenen a veure exposició o relació amb el CCCA, el Centre d'Art de Can Castells. Avui hem parlat amb l'Edu Ruiz. I arribem al final, com és habitual, amb el nostre imprescindible dels dijous, el Francesc de Diego, horaris, manera de poder accedir al Centre d'Art de Can Castells.
Can Castells Centre d'Art està al carrer Lluís Castells 16, d'aquí de Sant Boi de Llobregat, i els seus horaris són de dilluns a dissabte de 4 a 8 i mitja de la tarda, i a més, dijous i dissabtes de 10 a 1 del migdia.
Doncs moltíssimes gràcies, Edu. Fins la propera.
Moltes gràcies.
I moltíssimes gràcies també al nostre col·laborador, Francesc de Diego. Bona setmana.
Bona setmana.
Bona castanyada, també, no?
Sí, també. Això de Halloween,
castanyada. Castanyada forever. Tu també, Edu,
també,
no?
També,
castanyada.
100%.
100%
campanya.
Castanyes. Que vagi molt bé. Fins dijous.
Fins dijous.
Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
Doncs arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so. Eric Aguilera i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb les notícies i amb Catalunya Informació. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquestes setmanes és escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, un mes d'octubre. Doncs el 31 d'octubre de l'any 1961 va néixer Lawrence Joseph Mullen Jr., més conegut com a Larry Mullen. És el bateria de la banda irlandesa U2. Sí, sí, avui us diem fins demà amb els U2 i amb aquest Beautiful Day. Un Beautiful Day com avui i per molts Beautiful Days més. Fins demà, que vagi bé. Bon dia.
The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Bon dia, és la 1.